camins.
Els dilluns són sempre una mica complicats, però els nostres dilluns esperem que no tant, que molen una mica. D'entrada us parlarem de la prova més dura, diria, de l'esport mundial, el Tour de França, que més enllà de migdiades sempre amaga grans emocions, pura èpica. Com a èpica pura és la visita de Santi Jiménez. La policia no és tonta, els dilluns no són fàcils, però amb una mica de ràdio la vida passa, doncs, una mica millor. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara em deia la Carla abans de començar, trasllado les interioritats de l'estudi a tot Catalunya i Andorra. No podem fer una mica de xerrameca i passar la tarda, allò? Però si sempre estem de xerrameca. Ara tindrem una hora per endavant per fer xerrameca.
Sí. No, tu fas la xerrameca.
Tota l'estona amb vosaltres, no, però fins a 18 més o menys sí. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Que sàpigues que hi havia un senyor aquí davant, al Lugo, a l'assador de Lugo, prenent una Coca-Cola, i he pensat en tu. Veus tu? He pensat una Coca-Cola a aquestes hores.
Ostres,
al barril.
Doncs sí. Doncs si penses cada cop que veus una Coca-Cola amb la Júlia Julve,
i
no te la pots treure del cap, clar, perquè tothom està a les terrasses fent Coca-Cola.
De fet, Rafa, et vull dir una cosa.
No estarem en un first date.
Fa dies
què?
Que a la nevera d'aquesta casa hi ha una Coca-Cola.
És veritat.
Ningú
una llauna,
se l'estava bevent.
Una llauna.
Aviam, si haurem d'actuar.
Cada vegada que obro la porta...
Però com pot ser? Si a casa meva una Coca-Cola no dura ni dos dies, i aquesta fa com dos o tres setmanes que l'estic veient.
Exacte. No, bueno, perquè ja
passaran
tenen així.
Coses, eh?
No, però això jo crec que si passen quatre o cinc dies, ja, o una setmana
de,
i ningú la reclama...
És de tothom.
També hi ha una birra,
és de domini públic. Ens diu David Morral que ja si quatre dies no toca algú de la nevera,
vale.
com els iogurts aquests de la Fageda i aquestes coses que estan allà...
Ai, els iogurts, són meus.
Aquests són teus, eh?
Sí.
Però porten allà sis mesos.
No, no, sis mesos no.
Més o
però
menys.
Uns quants dies. Però...
La data de caducitat ja...
Veus, però jo els ofereixo, doncs algú que m'ofereixi.
Fareu sí.
un intercanvi. Dono iogurts i algú que em doni la Coca-Cola.
El canvi és iogurt per Coca-Cola. Bé, doncs hem fet una mica de xerrameca, Carla?
Mira, ara estic malament. Més contenta.
Perfecte. Doncs seria qüestió d'anar saludant els nostres oients i dir-los bona vesprada d'aquest dilluns 3 de juliol del 2023. Ja estem en ple juliol, dia 1 després d'un nou totum revolutum, l'actualitat analitzada amb l'estil que us proposem la banda de camins. En aquest cas, divendres varen tenir la ronda d'opinions d'una dupla de luxe, el binomi format per Toni Picó i Iván González, que ens varen regalar les seves opinions sobre la rabiosa actualitat. Dia 1 també després que María José Mendoza es posés el barret de seccionista i ens portés una repassada sobre tot allò que és tendència a les xarxes i, per tant, que interessa molt al món sencer. Molt atrevida atenció a la María José comparant Indiana Jones amb Los Serrano. Aquesta comparació, jo crec que, en fi, aquí em vaig indignar una mica. En fi, li perdonem, perquè ella és així, però és greu. Per mi és motiu de cese, és motiu de cese. Si voleu recuperar els camins de divendres i qualsevol dels nostres continguts, també els enllaunats del cap de setmana, amb contingut exclusiu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per María José Mendoza, versió mestressa de les xarxes socials. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel. En directe estem a l'aplicació Radio Estel Oficial. Tenim més Estel, que és tot és música. I el nostre canal de YouTube, amb moltíssims vídeos allà, clips del que succeeix en aquesta casa. Avui dilluns, TH ens renova la confiança. Ai, TH. Avui tenia un dia, el TEAC tenia un dia mogut, tenia un dia mogudet. I aquí estem, us hem preparat amb aquella alegria una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts. Actualitat esportiva, arrencat la prova de les proves, el Tour de França, ho parlarem una mica, i crims del menudeu. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, que a part de fotre la xerrameca també us informaran tot rigorositat. Després farem palès la nostra vocació esportiva i saludarem Álvaro Vicente, cap d'esports del Diario Vasco, perquè el Tour de França 2023 ja ha arrencat i ho ha fet en terres basques, terres d'Euskadi, després de 31 anys. A veure què ens explica l'Álvaro Vicente sobre com es presenta aquesta prova. I a partir d'aquí, torna Santi Jiménez. Santi Jiménez torna al camí. Us avanço que ja ha vist Indiana Jones i, per tant, ens donarà la seva opinió crítica i també ens comentarà aquesta notícia, una notícia del desembre del 2015. El diari ara titulava Baralla a l'estil Four West a la Tagliatella de Diagonal Mar. Sí, què passa, Júlia Julvé?
A la Tagliatella.
A la Tagliatella de Diagonal Mar va haver, el 2015, al desembre de 2015, una baralla estil Four West.
Ai.
O sigui, tots, amb tothom, trencant-se cadires als caps.
Normal.
Ui.
Ho veus normal, eh?
A la Tagliatella
poden passar aquestes coses? La pasta no amansa les fieres, no?
No, ja veig que no.
Doncs espagueti western a la catalana, com sempre, tot plegat, té delicte. La falsa ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, Le Tour i Santi Jiménez, Desencadenado, la banda de Camins, us remata el dilluns a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Mireu, ara encetem les notícies, però sabeu què passa? O sigui, d'entrada hem tornat a l'estudi, tenim aire condicionat, les coses es van doncs, una mica solucionant aquí a la casa gràcies als esforços dels mandamassos, entre ells Candy Ortiz, que es deixa la pell per a aquestes coses funcionen, però ha desaparegut el ratolí de l'ordinador.
Ai!
No sé què ha passat, que ha volat aquí, no mai se sap, van desapareguent les coses, etc. I bé, no tenim ratolí, ho estic fent aquí amb el dit, allò, saps? Amb el dit que és més incòmode de tot, però bueno. Total,
clar,
que...
Ah,
que hi ha un altre sistema.
No.
Ah, les tecles. Bueno, ja, no sé.
O l'Enter.
No sé, ha desaparegut el ratolí, ja es brinarem a veure qui l'ha agafat. És com les Coca-Coles i els iogurts. De... Aquí
sí,
van desapareguint
aquí,
coses.
Sí, sí.
Torneu al ratolí, sisplau, que si no...
Etcètera. Respecte al temps, tinc un WhatsApp d'en Jordi Miralles que diu dilluns les temperatures aniran a més en extensió i intensitat. Per tant, agafeu-vos forts, que la cosa va de patir. Aquestes són les notícies, no són les més importants, tampoc són les millors, quedeu més o menys informats. I ara és dilluns, parlem d'esports, un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo. Vuit i vint.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
El Tour de França 2023 va arrencar dissabte a la seva edició d'aquest any i durant el cap de setmana, i avui mateix, ho hem tingut a Terres Basques, en una etapa, la d'avui, per exemple, que ha partit a Morrevieta i ha acabat ja a Terres Franceses, a Baiona. El cap de setmana ha estat espectacular a Terres d'Euskadi, en duels en les dues etapes primeres entre dos dels favorits, com són Pogacar i Vingegaard. Si no estan ben pronunciats, em disculpareu. De moment, no sabem què passarà, com anirà aquest Tour de França, però ens encanta aquesta prova, la prova de les proves, la duresa, la majestuositat i tot el que comporta la carrera ciclista per excel·lència. I per comentar una mica què pot donar de si l'edició d'aquest any, ja podem saludar Álvaro Vicente, ell és cap després del diari Vasco. Álvaro Vicente, bona vesprada, buenas tardes, arratsaldeon.
¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantados de saludarte, gracias por estar unos minutos con nosotros aquí en Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Álvaro, el Tour ha vuelto después de 31 años a Euskadi, las tres primeras etapas han transcurrido por las carreteras de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa. ¿Qué significa para Euskadi el retorno de la carrera más importante del ciclismo? ¿Cómo se ha vivido allí?
Pues la verdad es que no hay más que ver las imágenes con la pasión con la que siempre el aficionado vasco vive el ciclismo, ¿no? Pues seguro que habréis visto imágenes en los Pirineos de aficionados de naranja, el antiguo Euskaltel, y siempre el aficionado euskaldun, pues cada prueba ciclista que se ha celebrado bien en Euskadi o fuera, pues siempre ha habido banderas y curriñas que se han visto por ahí, y en este caso pues la verdad es que desde hace tiempo ya las instituciones se volcaron con la apuesta de traer a Euskadi la prueba,
sí.
Y la verdad es que pues ha sido un éxito organizativo y deportivo y social también, diría, ¿no? Porque al final, pues bueno, todo ayuda y bueno, hasta el buen tiempo nos ha acompañado. Es verdad que ha caído alguna gota en algún momento en el recorrido, pero es verdad que yo estábamos comentando ahora en relación que somos un poco chauvinismos porque al final nos chauvinistas porque estamos valorando y subrayando lo bonito que tenemos en Euskadi, la afición, o sea que ha salido todo a pedir de boca, la verdad, ha sido un 3 días de carrera que bueno, pues que no hace más que de alguna forma orgullecernos de todo lo que tenemos por aquí, ¿no?
Álvaro, pero o sea, me gusta tu comentario, ¿eh? Es un poquito decir, bueno, hace 3 días que solamente hablamos cosas buenas de nosotros mismos, pero escucha.
Eso, exactamente.
Pero escucha, pero es que os lo merecéis, porque al final, en este mundo en que vivimos noticias tantas veces tan, bueno, tan complicadas, ¿no? Tan desesperantes, etcétera, que una carrera del nivel del Tour de Francia, que yo decía al principio, que para mí probablemente es la prueba deportiva más dura que existe, ¿no? Una carrera increíble para gente única, para gente que se prepara.
Sí.
Exacto. Pues que vosotros la valoréis de esta manera y tú digas la organización, el tiempo, cómo se ha volcado la gente, pues bueno, pues es para destacarlo. Y yo, sinceramente, viendo las imágenes, es que me ha parecido espectacular. Sí que es cierto, Álvaro, que te quiero hacer un comentario, porque esto es un comentario personal, ¿eh?
Sí.
Yo estaba viendo las imágenes de los corredores y cómo la gente se vuelca, ¿no?, para dar ánimos. Y yo pensaba, bueno, el que va detrás, el que va número 30, pues bueno, ya va con el pelotón, digamos. Pero el que va abriendo la carrera, que vea la gente de cara, ¿tú no crees que esto de alguna manera molesta a los ciclistas?
Bueno, es verdad que en algunos momentos, sobre todo cuando la carretera pica para arriba, yo también me hago muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Cómo el que va por delante no recibe un codazo o cualquier mal gesto? No muchas veces, no queriendo, pero
claro.
Tanto gentío en la carretera que dices, ¿cómo se pueden ir abriendo paso y no se cae ninguno? Es verdad que de vez en cuando ocurren accidentes, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo, en una carretera que no tenía ningún tipo de peligro, los corredores, el pelotón ha tenido que echar pie al suelo porque pues era una curva muy cerrada y el pelotón no daba de sí porque era una carretera estrecha, ¿no? Y entre el público y la carretera estrecha, pues algunos han tenido que parar los ciclistas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo también muchas veces digo, el que va por delante, pues oye, menudo valiente, ¿no? Porque no es fácil ir abriendo un pelotón entre
un
gentío, ¿no?
Ya lo creo.
Pero bueno, ahí también está un poco la magia de este deporte, ¿no? Que hasta los propios ciclistas luego, cuando hablas con ellos, te dicen que es una de las mejores experiencias que han podido vivir hoy mismo, o ayer, mejor dicho, perdón, Marc Cavendish, un ciclista con 13 Tours de Francia, pues valoraba y decía que era la mejor salida del Tour que había vivido él nunca, ¿no? Luego, muchas veces piensas, bueno, el año que viene, en su número 14, dirá lo mismo en Florencia, donde es la salida, no lo sé, pero es verdad que los ciclistas lo que valoran y lo que se llevan es la alegría, la fiesta con la que el aficionado vasco vive este deporte, ¿no? Quizás en otros lares, pues en Bélgica, por ejemplo, ¿no?, el ciclocross que se vive con mucho entusiasmo, o en Holanda, pues el público quizás es más frío, no lo sé, pero es verdad que los ciclistas valoran eso, ¿no? Y nosotros, claro, pues si ellos que están todo el día dando vueltas por el mundo lo dicen, pues no vamos a ser nosotros los que leemos la contraria, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo ha salido, como decía antes, a pedir de boca. Ha sido un evento que, ahora que no me oyen los de Bilbao, pues parecía que el Tour nunca había salido de Euskadi, y sí salió en el año 92 en los Juegos Olímpicos. Aquel año, lo mismo que hemos tenido aquí en esta ocasión, lo tuvimos en San Sebastián. O sea que nosotros ya sabíamos lo que era vivir una salida del Tour de Francia con todo lo que acarrea. Lo que pasa que en esta ocasión, pues yo creo que las instituciones de alguna forma se han volcado más. El gobierno vasco ha hecho que el Tour sea algo compartido con los tres territorios, ¿no?
Sí.
Con Vizcaya, con Álava y Guipúzcoa, donde estamos ahora. E incluso hayan también aprovechado la coyuntura para implicar también a la parte vasca de Francia, ¿no? Y Parralde.
Sí, sí.
Y desde que es donde acaba hoy la etapa, en Bayona. Entonces, al final ha sido también, pues algo que ha unido, ¿no?, a los dos lados del Bidasoa, ¿no?, a Francia y a Euskadi, ¿no?
Uh-huh. Si te parece, entramos un poco ya en el terreno deportivo, porque claro, hemos visto, lo comentábamos ahora, estas imágenes increíbles de la afición a pesar de la no participación de Euskaltel Euskadi. ¿Es importante el regreso del equipo a las primeras carreras o la afición por el ciclismo va más allá de la élite?
Va más allá, es verdad que va más allá, aunque coincide que en estos últimos meses aquí en Gipuzkoa, por ejemplo, ha habido una polémica que ha salido de las carreras ciclistas que no aparecen en la televisión, digamos.
Ah, ¿y qué ha pasado?
Pues ha habido un tema con las motos enlaces, las motos que se encargan de, pues bueno, de alguna forma dirigir las carreras, cortar los cruces, bueno, pues que son parte muy importante de en ese trabajo que muchas veces no se ve, pues que pues por temas de seguros, por temas de pues eso.
Temas legales o temas a lo mejor.
Temas legales,
sí.
Pues ha habido una polémica entre, pues bueno, pues las carreras, la Diputación de Gipuzkoa, sí. y muchas de esas carreras en la base, algo que no había ocurrido nunca, se han tenido que suspender. Ah. Entonces, los clubes de la base, pues estaban, digamos, molestos, ¿no? Porque decían, claro, bueno, las instituciones estaban volcando con una prueba como el Tour, pero están dejado de lado lo que realmente hace crecer, pues eso, hay ciclistas profesionales,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces nos hemos encontrado con esa situación en los últimos meses, que por un lado nosotros desde el periódico queríamos dar también voz a esa gente que necesitaba, ¿no?
Claro.
Que tenía, pues bueno, que veía necesidades y preocupaciones, y, pero por otro lado también decíamos, bueno, no podemos tampoco obviar que viene el Tour, ¿no? Entonces ahí hemos estado jugando un poco entre dos aguas, pero bueno, es verdad que el Tour es lo que se ve, lo bonito, pero luego hay un trabajo por detrás que todavía, pues bueno, a pesar de que la base en el Euskadi es buena en deporte y en el ciclismo en particular, pues no todo es pues eso, tan bonito como lo pintan, digamos.
Uh-huh. Muy interesante lo que nos explicas.
Y, bueno, de hecho, mira, y perdona que te...
No, adelante.
El País Vasco tiene tantos ciclistas en el Tour de Francia ahora como los italianos. O sea, que Italia, que ha sido siempre una potencia en el ciclismo, pues tiene ahora mismo 7 ciclistas en el Tour de Francia, que son los mismos que tiene el País Vasco. O sea, que en un territorio tan pequeño que salgan, tan buenos ciclistas, pues tiene su mérito. Es verdad que como decía antes, pues el deporte está muy arraigado, ¿no? Y no solo en el ciclismo, sino que aquí se practica desde categorías inferiores multitud de deportes, y así es lo que luego permite que aparezcan, pues eso, grandes deportistas, ¿no?
Mira, pues ahora nos hablabas de estos 7 ciclistas vascos que participan en el Tour de Francia. Uno de ellos es Mikel Landa. ¿Es el gran ídolo ahora mismo en el País Vasco?
Sí, la verdad es que tiene duende Mikel Landa, ¿no? Porque es un hombre que siempre ha dicho lo que nunca se ha cortado, digamos, delante de los micrófonos, y ha sido muy valiente, y cuando ha tenido que decir que al día siguiente iba a atacar, pues lo ha dicho. Y luego ha tenido esa parte que ha tenido caídas. Tiene mucha historia Mikel Landa, es un ciclista que ha enganchado a la afición por su forma de correr, porque es un deportista que no se guarda nada, que siempre, para él no hay una etapa mañana, sino es la etapa de hoy. Entonces, esa forma de correr tan valiente, en un momento en el que hasta que han aparecido grandes figuras como Pogacar o como Vingegaard, pues faltaba, pues él ha sido el que ha cogido un poco ese testigo, ¿no? De, bueno, pues voy a ser yo el ciclista de referencia, el que voy a buscar atacar, el que voy a tratar de poner a los favoritos en entredicho, ¿no? Y bueno, la verdad es que no había más que ver cómo estaban las cunetas en Vizcaya, sobre todo, ¿no? Porque él es vizcaíno, bueno, es a la vez, pero bueno, en Vizcaya se lo han apropiado. Animando sin parar en las rampas cuando todavía no había llegado ni el pelotón. Y bueno, por ahí por Twitter así han corrido vídeos en los que se veía una marea naranja animando a Mikel Landa. O sea que, bueno, yo creo, confío mucho en Mikel Landa en este Tour de Francia, la verdad, porque está en buen tono y bueno, pues quién sabe, igual incluso hasta le vemos en el podio, ojalá al final de de este Tour de Francia.
Bueno, pues mira, sería una muy buena noticia para el ciclismo vasco y el ciclismo español también.
Sí, la verdad es que sí.
En otro orden de cosas, hemos visto que la policía vasca, la Ertzaintza, está investigando dos intentos de boicotear la carrera. ¿Sabéis lo que ha pasado?
Pues mira, eso, según fuentes de la Ertzaintza, pues en la primera etapa, pues les llegó que algún grupo, digamos, de izquierda, pues pretendía sabotear de alguna forma el paso de la carrera.
Vale.
Pero antes de que eso ocurriera, pues detuvieron a, no sé si son 11, y bueno, y no ocurrió nada. Uh-huh. Y luego ha habido un, bueno, no sé cómo calificarlo, porque al final estamos hablando de una gran afición, pero bueno, siempre hay alguien que por lo que sea, pues que no le apetece que pase la carrera por la puerta de su casa, y siempre según fuentes próximas, digamos, pues bueno, han aparecido chinchetas, ¿no?, en ya la ves. Calzada que han provocado pinchazos de los ciclistas.
Madre mía. Bueno, hay gente para todo en esta vida, Álvaro, pero...
No, están investigándolo. Pero bueno, por suerte no ha pasado nada, los
exacto.
ciclistas nos han caído y
sí.
por estas chinchetas y bueno, pues...
Lo celebramos porque más allá de opiniones personales, todo el mundo puede tener derecho a pensar pues sí. que la carrera, por lo que sea, no le conviene a su ciudad, a su país o lo que sea, pero bueno, es que ahí estamos hablando de la integridad física de los deportistas,
pues sí.
que eso, y hemos visto, ¿no?, ejemplos de últimamente de finales trágicos con algunas historias,
pues,
o sea que
sí.
Más vale que haya sido así, que la policía vasca lo haya podido interceptar. Escucha, ya para terminar, nos hablabas de esta posibilidad, muy optimista también, con mucho corazón, de que Mikel Landa pueda acabar en el podio, ojalá sea así. Pero aparte de eso, ¿quién se disputará el Tour de Francia realmente?
Bueno, a ver, hay dos claros favoritos, ¿sí? Que son Pogacar y Vingegaard, que no estoy descubriendo nada, uh-huh. pero es que son ahora mismo dos fueras de serie. O sea, están por encima del pelotón, pero vamos, a años luz. Salvo accidente, entre los dos se van a jugar el Tour de Francia, sí o sí. O sea, no hay otros corredores. Podría uh-huh. estar Carapaz, que se tuvo que retirar el otro día por una caída que tiene en la rodilla, uh-huh. pero vamos, ahora mismo no hay ningún corredor que pueda acercarse a esos dos figuras.
Uh-huh.
Pogacar, es verdad que había alguna duda de cómo podía estar después del accidente que tuvo, que le ha tenido semanas sin competir hasta que compitió hace 15 días en su campeonato en Eslovenia, que ganó, por cierto, y Vingegaard, pues es el campeón actual y toda su temporada está enfocada al Tour de Francia.
Uh-huh.
O sea que entre esos dos ciclistas se va a repartir el Tour sí o sí. Ayer no hubo más. Ayer en la cota de Jaizkibel aquí en Guipúzcoa, que es... Bueno, pues un puerto que para los de aquí nos parece muy complicado, pero que los ciclistas profesionales lo pasan a toda velocidad. Ellos dos fueron los que coronaron, los que se jugaron el sprint y los que demostraron que ahora mismo están a otro nivel. De hecho, uh-huh. antes hablaba del duende que tenía Mikel Landa, pues Pogacar y Vingegaard, sobre todo Pogacar, va en ese camino. O sea, él tiene asumido que es una estrella mundial del deporte y sabe ganarse al aficionado. El otro día en la presentación en Bilbao no tuvo ningún problema en cantar a los cuatro vientos el Gora Leti para contentar a los aficionados que estaban allí, y la verdad es que el chaval pues es un fuera de serie. O sea que vamos a disfrutarlos de los dos, porque seguro que al final los beneficiados somos nosotros, los aficionados, ¿no?
Fantástico que un deportista sepa dónde está, sepa a quién se tiene que ganar y lo haga con esa naturalidad.
Sí, sí.
Y oye, escucha una cosa, a mí ya me ha gustado siempre un poco seguir esta carrera, ¿eh? Aunque aquí somos sobre todo de fútbol, que te voy a decir, como todo el mundo, pero cuando llega el Tour de Francia, y sobre todo porque yo recuerdo de joven, de adolescente, ver aquellas gestas espectaculares
pues sí.
de Miguel Indurain, pues siempre te interesas, ¿no? Y en este caso, Álvaro, te tengo que decir que me has abierto el apetito de Tour, que ya este fin de semana me ha parecido, lo he podido seguir en algún momento, como te decía, ¿no?, con estas imágenes de la gente, ya me ha parecido que era un arranque de Tour, bueno, muy espectacular en tierras vascas, que es un paraje precioso para este deporte y para cualquier cosa. Y entonces yo creo que con esta entrevista, gracias por atendernos, porque seguro que nuestros oyentes han dicho, mira, yo mañana me pongo el Tour de Francia un ratito para ver qué se cuece.
Mañana...
Vaya, mañana no, mañana hay etapa, ¿o qué?
No, sí hay, pero, vale. Pero... que uno se puede echar una cabezadita.
Ah, mañana es aburrida, es de estas que, ¿sabes?
¿No? Lo normal es que acaben al sprint, pero ya pasó mañana, ahí ya empieza otra vez los Pirineos, bueno, otra vez no, empiezan los Pirineos y ahí empieza otra vez.
Ah, amigo, vale.
Que... que eso es lo que ha tenido este tour, que y acabo ya, que desde el principio no les han dejado calentar a los corredores, sino que han empezado ya con etapas
a tope.
Y ya marcando diferencias, o sea que nada.
Está muy bien, porque hay que empezar de manera espectacular para enganchar a la gente, es una buena idea. Álvaro Vicente es jefe de deportes del Diario Vasco y ha sido muy amable en atendernos aquí en Radio Estel. Gracias Álvaro y que vaya muy bien todo el seguimiento de este tour.
Un saludo.
Que vaya muy bien. Venga, nosaltres, que fem una pausa i rebem ja Santi Jiménez, que tenim ganes de conèixer com està el crim del menú Déu.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Una de les coses que sempre m'agraden més, que sempre he tocat, és la crònica negra, els crims. Però els crims cutres.
Amb Rafa Sanahuja.
Escolta, podries venir aquí a explicar-les. Aquí estem al teu servei.
Propagando, no? Doncs mira, ho pensarem. Va.
Va. Pues queda oberta la possibilitat de que Santi Jiménez ens vingui a explicar crònica negra.
I altres persones que expliquen coses.
Té delicte, amb Santi Jiménez.
Santi Jiménez, bona vesprada.
Bona tarda, amic.
Escolta, amic, eh? Amics i amigues.
Jefe, bueno, jefe, amics, perdó, jefe. Vols que et digui jefe?
No. O sea, no enganyem...
Líder, conducator, timonel, mariscal.
Santi Jiménez, no enganyem a la gent. Jo no sóc el teu jefe de res. Amic m'ha agradat, tot i que no sigui cert, però ha sonat bé. Escolta una cosa, has complert la teva... Bueno, benvingut de nou a Radio Estela Camins. Has complert la teva promesa, de tornar al cinema.
Sí, vaig dir que després de veure les dues últimes pel·lícules irlandeses tallavenes que havia vist, no tornava fins que hi hagués una cosa divertida que era Indiana Jones, i vaig anar a veure Indiana Jones.
Molt bé.
No vaig anar al megacinema aquell que em vas enviar tu les teves entrades.
Vaig enviar les entrades una mica.
Aquelles de amb sofà, sí. Un senyor que et denta.
Són premium.
Amb sensorraon i tal.
Sí. Se li cau una moneda a Indiana Jones.
Tira un pet Indiana Jones i tu l'olores. I d'aquí què ha passat.
Exacte. Però escolta, la teva valoració de la pel·lícula m'interessa.
A mi bé, em va agradar. I estic molt sorprès que hi hagi gent que digui no hi ha... Però què s'esperàveu? Persecucions nazis, misteris, gent corrent amunt i avall, alguns acudits molt bons, jo vaig trobar, i tampoc t'has de... És que ara diuen, no, és que al final, quan passa el que passa, no li explicarem a la gent. És igual, vull dir, la gent, quan es troben on es troben, com la grieta del tiempo pot obrir-se, no sé... Hòstia, quan vas veure la tercera... que troben un creuat que porta 1000 anys vivint. A la gent li va semblar collonut i ningú es va preguntar allò de... Hòstia, què fa aquest tio 1000 anys vivint allà? I caminen allò sobre un abisme i tal. Dius, si és una pel·lícula per passar-s'ho bé,
exacte,
hi ha una sèrie de gent ara que es dedica a mirar les pel·lícules com d'aventures i d'entreteniment com si estiguessin llegint a Proust. I no és això.
Exacte.
Sí, jo, quan, una de les crítiques al final de... Em sembla que va ser de Joc de Trons, era la de... Hi havia una batalla jo contra los señores de la noche aquells i tal, i deien, ¿cómo pueden enviar la caballería delante contra van a luchar contra unos? Però si no existeixen, gilipollas, o sigui, que és mentida tot, hòstia, que són zombis i els altres són dograquis que tampoc existeixen. Hòstia, de veritat, no és la batalla de Trafalgar, no és la batalla del Marne, és fantasia, i pren-t'ho com una fantasia. És com la gent que va a veure un mag i li vol descobrir el truc. Disfruta de la vida, home, no siguis un amargat, hòstia.
És que jo quan parles, Santi Jiménez, amb aquestes sentències estic completament d'acord amb tu. Tu vas a veure una película d'Indiana Jones i has de comprar...
Clar, dius, no, és que no s'entiende... Vale, és que l'excavació submarina estaria en 6 mesos. Bueno, pues aquests ho troben en 3 minuts i a punt molt lliure. Però és que és una puta pel·lícula!
Han de passar coses ja ràpides, està, perquè si no estaries allà tota la vida, exacte. Escolta, doncs m'agrada molt que t'hagi agradat, perquè a mi també m'agradar, i vaig sortir emocionat del cinema i vaig dir, ha valgut la pena l'espera.
Ha valgut la pena. Jo vaig passar 2 hores molt divertides.
Molt divertides, un final molt espectacular, jo crec.
Final molt espectacular. Molt espectacular. Amb la broma aquella de...
Aquella, sí.
Megalosanthropos, I'm very fan. Aquella que sembla allò d'ajuntar l'anglès i el grec clàssic, em sembla meravellós.
Està bé. Escolta, jo, i ja està. I jo per mi... I he de tornar a revisar-la. Jo vull tornar-la a veure. Soc d'aquest, que de tant en tant, saps? Escolta. De seguida entrem en la història que ens portes avui, Santi Jiménez.
Molt bé.
Però abans m'agradaria conèixer la teva opinió sobre coses que passen, com ara... Perquè ara acabes d'entrar i has dit que sàpigues que he passat pel càsting d'Operació
Triunfo. Sí, perquè m'has dit, m'has posat una llista de coses que passen. Jo no tinc opinió de tot, sinó no estaria treballant de tertulià al món al RAC1, però
bueno,
sense saber de què collons parlen.
Bueno.
Però, no, jo l'únic que t'he dit és que quan m'has dit, hòstia, càsting d'Operació Triunfo,
sí,
aquest et puc parlar amb coneixement de causa, perquè jo he estat avui al càsting d'Operació.
Però no fent tu el càsting, no, Santi Jiménez? No, ara...
Estava a passejar
aquesta el gos. Aquesta és la teva vida.
Si ara han fet, m'han ocupat el lloc on jo vaig a passejar el gos.
Ah, val.
Sí, jo he anat avui allà? Aquest matí, pim-pam-pim-pam, amb el Groot, allò passejant, i ja quan... Que és a anem per Montjuïc, i anem pujant per Montjuïc, i veig que a la plaça... Puigica de Fac, les fonts, perquè entendre'ns,
sí,
allà han agafat tot un pavelló,
sí,
de la fira,
sí, sí, sí,
i
sí,
hi havia més gent que la guerra. O sigui, jo dic, però què collons fa tota aquesta gent aquí? I el grup mirant-me, que normalment allà, pues, li socorre una estona i tal, i no sé, que
i passes desapercebut, però aquesta vegada...
És que no, és que normalment vaig allà i estem sols.
Val.
Estem sols.
I de sobte hi havia 500.000 persones.
Però, vamos, semblava la invasió de...
Sí, sí, de Normandia.
Sí, semblava el desembarcament de Normandia. I tot de gent, xavals, tots molt joves.
Clar. Tu que calcules mitjana?
Ostres,
16 anys, 17
mentals,
anys?
O...
Bueno, si ens posem mentals...
Jo
cosa...
diria que han de ser de més de 18 anys. Diria
ah, clar,
ser,
perquè per entrar...
Sí. Per temes d'aquests, crec que sí, 17, 18... Sí, però molt, molt vins justets, vull dir. I hi havia algun... I noies i nois que m'he trobat allà una mica amagats en un racó fent proves de veu, cantant i sentint-s'ho i tal.
Ah, mira.
Gent nerviosa, eh? Sí, no es van posar tan nerviosos per la selectivitat, els cabrons aquests, eh?
No, ni molt menys.
També nerviosos per... I vaig pensar, tota aquesta gent, i això ho fan a totes les ciutats, és impossible que agafin a ningú. Sí, perquè, és que t'ho juro, era una horda. M'he hagut d'anar fins a l'estadi olímpic amb el gos. Sí, perquè no podia.
Perquè estigui tan tranquil el grut una estona, no?, com a mínim.
Sí, no, perquè he vist tanta gent que ha dit...
Vale. Bueno, doncs el Santi Jiménez, que ha fet una passejada avui per Barcelona, s'ha trobat el càsting d'Operació Triunfo, però sobretot, Santi, me n'alegro que hagis vist Indiana Jones.
Sí, moltes gràcies. Perquè parlar d'Indiana Jones avui no és casual.
Ah?
Bueno, és casual, perquè no tinc res a veure amb l'estrena, eh? Però ens va perfecta la data, l'estrena, vull dir.
Vale.
Per parlar del cas d'avui. Que, excepcionalment, no es tracta de Menudeo ni Manguta sota carro.
Escolta, perquè ho he anunciat així, eh? Menudeo. Però avui no, eh?
És que no és ben bé Menudeo. Va. És... Parlarem de que tothom pot convertir-se amb la dosi d'alcohol necessària amb un integrant d'una pel·lícula d'Indiana Jones, per exemple. O de l'Oeste.
Val. Per tant, avui no hi ha investigació policial.
Home, va haver-hi una investigació, però és molt va ser molt fàcil. No, no té allò de judicis i tios que porten la seva foto en el mòbil mentre estan robant les coses. I tant. I a més era tanta gent que estava vinculada en aquest delicte, perquè és un delicte, una falta.
Podria ser un càsting d'OT. Tranquil·lament.
Pues més o menys, allò. Però els de Casting d'OT eren molt pacífics. S'ha de dir que hi havia molt bon rotllo i la gent estava molt contenta i tot això.
Exacte. Cosa que no va passar en aquesta història.
No.
Però hi ha una cosa que no entenc, Santi Jiménez. Per què parles d'Indiana Jones o de les pel·lícules de l'Oest? És a dir, aquesta dicotomia, a veure...
Perquè, a veure, què és un element imprescindible en aquests dos gèneres cinematogràfics? Pel·lícules d'aventures, Indiana Jones, per exemple.
Sí, o de l'Oest.
O pel·lícules de l'Oest. Les baralles. Baralles multitudinàries.
Exacte.
A cops de puny.
Home, i tant.
Sí, això.
Un clàssic.
Quan més multitudinàries, millor. Quanta més gent hi hagi, més cadires volant i gent que surt volant per una vitrina i coses d'aquestes.
Cristals aquells que es trenquen en res,
sí. No, i a més...
Ara et tiro jo contra el cristal aquell de Radio Estel i no es trenca, eh?
No ho sé, depèn. Si vaig amb el cap per davant, igual sí. Però normalment no...
En general no es trenca.
En general no es trenca. En general, tampoc la gent agafa algú i el llença.
No, és molt complicat,
això. És que això... I aquells cops de puny que deixen cau a una persona, això només passa a les pel·lícules.
Sí.
Perquè no es correspon. Sí. Tu has estat alguna vegada en una baralla o les has vist? Ja m'imaginava que no t'havies pagat mai.
No.
Que ja està bé, eh?
No he fet la mili, ni m'he pegat amb
mi. A la mili el que aprendràs és escombrar, fregar i pelar patates. Sí, no pensis que sorties de la mili com si fossis
sent Rambo, Rambo.
Sent allò John Rambo, eh? Vull dir, no serveix per res, més que per fer l'idiota. No, perdre temps i fumar porros.
No he estat en cap baralla.
Aleshores, la història, clar. Aleshores, ni has vist cap baralla alguna vegada en un bar?
Alguna? No. que jo recordi
tampoc. Tu vas abans que la gent no es baralla.
No, és que jo... Sí, exacte.
Bueno, pues una baralla, normalment, és una demostració patètica de gent gilipolles intentant creure's que donarà un cop de puny i tombarà l'altre, com si fot Matt Spencer, i resulta que és una merda de gent que rellisca, que cau, que ensopega, que es criden i amb molta testosterona i poc cop de puny.
Val.
Perquè... Dic testosterona perquè normalment a la immensíssima majoria la protagonitzen els homes.
Sí.
La gent no va enlloc, són crits i res més. I de veritat, tu veus a fora i dius, això és una baralla, això fan paneta.
Paneta.
Fan paneta, sí. No són com les de les pel·lícules. Però al tanto, que no fa massa, a Barcelona es va produir una baralla que semblava que de veritat participessin los mercenarios.
Anda.
Una baralla que va ser resumida en l'edició del dimarts 22 de desembre del 2015 pel diari Ara amb aquest meravellós titular. Baralla a l'estil Far West a la Tagliatella de Diagonal Mar.
Home, ja em veig a John Wayne cavalgant per les praderes de Montana, entrant al saloon. Així, pam, que fan allò, el moviment aquell, sí. I dient-li a Karl Malden que surti al carrer a arreglar les seves diferències.
El pianista.
Mentre el pianista s'amaga.
Deixa tocar.
No disparen al pianista.
No disparen al pianista.
I els que estan bevent també s'amaguen sota la taula.
Sí, perquè un demana un got de llet.
Sempre hi ha un que demana un got de llet.
Exacte.
I el barman li diu, no tenemos leche.
No tenemos leche.
Aquí solo tenemos tequila.
Forastero.
O whisky.
Sí.
Exacte, és així.
Bueno, o aquelles baralles de siete novias para siete hermanos, allò que els set germans, allò que ballen amb els altres.
Sí.
Bueno, però espera que faré un petit preàmbul per a poder explicar aquesta història que té un costat que m'afecta personalment.
Personalment?
Tangencialment, però afecta.
A veure, t'escolto.
Jo tinc un amic, de la meva edat, concretament, sí. Que és, per dir-ho suaument, un home molt conservador.
Ah, conservador.
Molt
conservador. Mira.
Només et dic que encara compta amb pessetes i que per ell... Una persona no va pentinada si no porta la clenxa de costat.
Ah, vale. Has fet una bona puntualització, sí.
Que porta sabates cebago, encara coses així. És un home d'un altre.
Perfecte.
Un home que estaria realment a gust seria visquent al segle XIX. Però bé, el meu amic té una filla que ha estat sempre la nina dels seus ulls.
Ah.
Però un dia, i això ja li passa a la majoria de pares, es va adonar que la nena ja no era nena. Ella assegura...
Sí, a veure.
I la culpa de que es va fer adulta a traïció... I sense avisar. Potser a tu també t'ha passat amb els teus fills o et passarà, segur.
Mira, sincerament, què m'has d'explicar? Si un dia veus a la teva filla... A mi m'ha passat que jo de sobte he vist a la meva filla per casa...
I la veus cada dia.
I la veus cada dia, però d'un dia per l'altre dius... què ha passat aquí? Quan ha entrat aquesta dona a la meva llar?
I on està el bebè?
On està?
On està la innocència? Aquella nena petita que jugava amb nansis?
On està la innocència? I el punt, Santi, no sé si t'ha passat. El punt és quan et miren amb certa tendresa perquè diuen, ah, mi padre,
no,
està major.
I ja parlen de coses que tu ja no entens.
Bueno, per suposat.
I que ja no ets el millor del món.
No.
Ja has passat a ser una cosa absurda, que està allà, no? Clar, i jugava amb nines, o jugava amb ninos, o jugava a futbol, però ara interactua amb altres...
Amb altres gent, persones.
Segurament, i que li va passar al meu amic,
sí,
que diu que interactua amb gent real, en plena de grans, i que tots li semblaven patibularis, i sortia de nit amb ells.
Ai, ai, ai.
El meu amic, com podeu imaginar, el seu pare, sempre l'esperava llevat, fos l'hora que fos,
val,
i a més volia fer-se el col·lega de la seva filla.
Ui.
Cagada de primer de progenitor,
totalment,
eh?
Totalment. I on entra la tagliatella de Diagonal Mar?
Aquí anem, aquí anem. Doncs resulta que la nena, la filla del meu amic, un dia li va dir al seu pare que havia conegut un noi molt simpàtic i que li agradava.
Ui.
I que ell l'havia convidat a sopar. Alto les seques!
Paren.
Això no és sortir amb la colla.
No.
Això no és sortir al grup d'amics.
No.
Això és que un mamarratxo convida la teva filla a sopar.
Això és
sortir de parelleta.
Això és un cartell de perill, però
això,
amb tota regla.
El meu col·lega es va posar...
histèric.
Tot loco.
I escolta, van anar...
Clar, li va preguntar, i on anireu? Perquè volia saber els detalls, perquè ja et dic que és de primer de projecte.
A la tagliatella de Diagonal Mar.
I van anar
molt
a la tagliatella.
Molt romàntic.
No seria el que jo aconsellaria per intentar quedar bé amb algú, però, bueno, és igual. Són joves, és un centre comercial.
Exacte, sí, pot passar.
Jo no ho faria, però és igual, són joves. I aleshores, quan la noia li va dir al seu pare on havien quedat, va sortir en aquella mateixa setmana, al diari Ara, la notícia de la baralla.
Escolta, perquè quan escolto aquesta música m'imagino a un xef italià fent pizza.
Sí.
No sé per què.
Pues això no és el que va passar.
Home, imagino que això... Que, o sigui, el lloc on el portava el noi havia estat escenari d'una baralla, això no el va tranquil·litzar.
Una baralla estilo Far West.
Estilo Far West. O sigui, tothom amb
tothom,
todos contra todos, Santi. Sí. I què va passar a la tagliatella abans del sopar romàntic?
Posem-nos en situació. A veure. 21 de desembre, Dia Mundial del Sopar d'Empresa de Nadal. Un sopar que personalment detesto amb tota la meva ànima.
Som dos.
Sí, perquè la gent acaba... Primer, la gent es comporta molt malament. I perquè no és un sopar amb què vas amb molta gent, que els altres 364 dies de l'any te la bufen. I que no els hi parles, ni et cauen bé. Però allò de, no, és Nadal i anem a tots. A més, és un sopar que té, per molta gent, l'objectiu d'ensulfatar i d'entirar els trastos a companys de feina que no tenen cap interès en tu o en ell. O sigui, és igual. Però que, a més... es cometen errades difícilment solventables durant la resta de l'any.
I entra en joc l'alcohol.
Molt l'alcohol, i si només fos l'alcohol encara estaríem tranquils, perquè hi ha més coses que l'alcohol que tu no saps perquè no...
No, perquè no he fet la mica.
Exacte. El cas és que aquell dia van coincidir dues empreses fent el sopar a la tagliatella. Posem-n'hi 30 persones per banda com a mínim. I a mesura que passava la nit, les coses es van escalfant, es anaven uns al lavabo, uns altres anaven prenent coses, i allò... I... que si aquest m'ha dit alguna cosa, que si aquella està mirant aquí a la companya, no sé què, que si a l'altre, no sé què...
Què mires,
que si
no? Què mires?
Què mires tu, gilipolles?
Què estàs mirant?
Que crideu molt, no sé què. Que si patatín, que si patatant... I al final, sense saber concretament quin va ser l'espurna...
La baralla del Far West.
La baralla del Far West. Sí, senyor. Com bé saben els oients d'aquesta emissora,
home,
el dia de Nadal es celebra el naixement del nen Déu. I quina millor manera...
Les coses que tenies més clares aquí.
Aquí està tenint clar. I repartir hòsties, pues seria... no, però no d'aquesta manera. No seria ben bé així.
Sí.
Es va liar una baralla tremendíssima. Segons el relat que feia el diari Ara la Crònica, van volar cadires, van sortir els típics mil homes dient «Cógeme, que si no lo mato!» Diu «Si no te está cogiendo nadie, gilipollas!» O sea, deixa de fer el patètic. Això és una altra cosa de baralles d'aquestes
que
passen. Per cert, un consell que et dono si algun dia et veus involucrat en una baralla.
T'escolto.
Que no t'agafin mai.
I no t'agafin?
No. El que han d'agafar és l'altre.
Ah, val.
Sí, perquè sí. No. És de primer de baralles. És allò, quan allò... Alguna vegada... algun amic li ha passat...
Sí, perquè
amic,
està... A tu concretament...
Allò et diuen... Val. Que te cojo. I diu, no, deixa'm, perquè mentre em tens agafat... calçarà una hòstia que em deixarà tonto. Agafa l'altre i ja li, calçaré jo. Però és un consell que us dono a...
Gràcies.
Espero que no hagueu, de... No.
Però si arriba el moment, el consell...
Si arriba allò, digue-li a tothom, als amics, parell...
No m'agafis a mi, agafa l'altre.
Que així es mou menys i li puc ensufar jo.
Per tant, cap de batalla. I els altres clients, què?
Doncs mira, molts van aprofitar, que aquest país és meravellós, per aprofitar el descontrol per marxar sense pagar. Els cambrers, primer, van mirar de separar, perquè estan allà, però després, com anaven les hòsties que volaven, van decidir que els idiotes aquells es matessin i que allà recollirien les restes quan acabessin, perquè realment...
Van sortir a fumar, els cambrers.
Van dir, va, allà amb aquella cara de... No cobren massa, tampoc, els cambrers.
No, jo imagino.
I aquells no tenien pinta de deixar massa propina.
Són aquestes coses de... atracaments i total...
I és allò de dir, mira, tio, en sèrio, mateu-vos, perquè jo no, a mi no em paguen per aguantar això, no? Però el millor de tot va ser, segons la crònica, que els testimonis explicaven que havien sentit els crits durant el tumult.
Per exemple.
La meva frase favorita és... coge una silla por si acá, ¿eh?
Por si acá.
Por si acá. Y en otra va a contestar, coge una silla y vamos todos. A ver, ¿vamos todos? ¿A on? ¿A on? ¿A on? A trencar cap, suposo. Perquè no és això de que la gent per Nadal va portant les cadires pel carrer, perquè va al sopar a casa dels avis i tal, i no tens taula per
no,
tothom.
No,
una imatge lamentable, que per sort no va derivar en desastres personals, però que la policia, que no és,
no és tonta,
no és tonta, va poder solventar amb relativa facilitat.
Escolta, i un dubte, al final la filla del teu amic...
Ai, sí. Doncs mira, el dia següent que va anar a sopar amb aquell xicot a la Tagliatella de Diagonal Mar, després d'un lloc cap al meu amic, era l'infern, va anar i al cap d'un temps em vaig trobar el seu pare i em va dir que havia... Li va sortir, què tal la nena? Diu, ha tallat amb el xicot aquell.
Ah, vaja.
I jo només vaig poder felicitar-lo i abraçar-lo. Tot pensant que és la primera de les moltes dures proves que li queden per davant.
Santi Jiménez, ves que tens molta experiència? Jo crec que també estic començant en aquest món de les dures proves que ens queden.
Ara t'abraçaré.
És que et dic una cosa. Et diré l'edat de la meva filla gran i tu et em situes. 15 anys.
La millor edat del món. Per enviar-la a un internat a Suïssa.
T'agafo la paraula. Santi Jiménez, té delicte. Moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Gran història. T'esperem d'aquí 15 dies per finiquitar una mica la temporada.
Ja finiquitarem, que estarem a prop de Sant Fermí i parlarem de Sant Fermí.
Ah, perfecte. Doncs m'encanta la idea. Nosaltres, que ho deixem aquí. Demà tornarem, farem camins, farem més ràdio nocturna. Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.